l'alzina ja no hi pot viure, ja no s'hi troba tan a gust, ja no resisteix també aquests extrems de temperatura. I aquí apareix aquest, la subespècie fent la substitució. Per tant, és un arbre que sobretot, com dèiem, apareix a la zona interior i continental, i és un arbre més modest, no té tanta talla com l'alzina, és una mica més...
Més baixet.
Sí, en castellà li diuen un poc més chaparro. Es diferencia de l'alzina per tenir una fulla més petita i arrodonida, més petiteta, i perquè els seus aglans, en aquest cas, són dolços.
Carai.
S'havien arribat a menjar.
Ah, sí?
Sí, s'havien arribat a menjar. És l'arbre característic, per exemple, de les deveses interiors de la península Ibèrica i de la zona de muntanya interior de la península. I pot viure tot tipus de sols, fins i tot en zones amb la roca mare, és a dir, la roca del sol, molt a prop de la superfície. L'alzina prefereix sols més profuns, o sigui, més matèria orgànica, sols més ben formats, i en canvi la carrasca pot viure a terrenys molt més pedregosos, podríem dir. O sigui, està més adaptada a condicions molt més difícils. Aquí
exacte, molt més extremes.
Molt més extremes, ja ens aniríem amb pluviometries en molts casos inferiors, als 400 litres per metre quadrat, o 400, 400, 500, i amb aquesta variabilitat de temperatures, amb aquesta continentalitat, que és el que li fa ocupar aquest hàbitat completament diferent.
I anem al tercer d'aquesta família.
Doncs sí, el tercer integrant és el Quercus suber, o la surera. En aquest cas, té dimensions molt més semblants a l'alzina, pot arribar a més de 25 metres d'alçada. I la diferència més important de totes la trobem amb l'escorça, que és molt més engruixida, directament gràcies a aquesta capa de suro, que és el que nosaltres acabem explotant. No?
Exacte, és el que li traiem, no?
És el que li traiem, industrialment. L'alzina surera té una diferència molt grossa respecte a les dues altres cosins o germans. És que només tolera els sols àcids.
Ah, carai, és més especial, ella.
És més especial, o sigui, no neix a zones on hi hagi, per exemple, roca calcària. Neixerà a zones on hi hagi pissarres, on hi hagi el granit, d'aquest tipus de roca més àcida. I creix des dels litorals fins a alçades al voltant d'uns 1.000 metres sobre el nivell del mar. Resisteix una pluviometria força semblant a l'alzina, el que passa que si la pluviometria és una miqueta més alta, no li passa res.
També li agrada.
També ho agraeix, Agraeix també aquests sols profuns, que hem dit abans, i ocupa grans extensions a les deveses extremenyes, portugueses, andaluses. Existeix també el suroli.
El suroli, què és això?
Que el suroli és un híbrid, és una barreja entre l'alzina o la carrasca i la surera.
Per tant, és una barreja dels tres arbres.
D'un dels dos, o sigui, o l'alzina amb la surera, o la carrasca amb la surera. I aleshores formen aquest híbrid, no? És puntual, No ocupa grans boscos, ni ocupa grans extensions. Hi ha algun arbre aïllat que es barreja, i fins i tot també moltes vegades en llocs més urbans o en masies o por ahí, que vés a saber si havien fet algun experiment de creuament raro, doncs allà.
Perquè és més habitual que sigui fet per la mà humana.
Exacte, és més habitual, sí. Si anem a distribució a nivell de Catalunya, l'alzina s'estén des de les comarques de Tarragona, des del prelitoral i prelitoral de Tarragona, fins a Girona, formant el que en diríem el típic hàbitat de l'alzinar amb marfull.
Què és això?
Que el marfull és una altra espècie, en aquest cas arbustiva, típica d'aquí del Mediterrani, i és un bosc molt ric en sotabosc. Hi ha el marfull, el galzeran, l'aladern, vull dir, hi ha moltes espècies de sotabosc que caracteritzen aquest tipus d'alzinar. A l'alzinar, fora de les selves tropicals amazòniques, és un dels boscos més impenetrables que hi ha de tot
més
el món.
Frondosos.
Més frondosos i més impenetrable, perquè tenim l'estrat arbori de l'alzina, l'estrat arbustiu de totes aquestes espècies, i després hi ha l'estrat lianoide, les lianes. És a dir, per exemple, l'heura, l'arítjol, que té moltes punxes també, i que fan que aquest bosc no s'hi pugui entrar.
Clar, et priven de passar-hi, no?
Et priven de passar-hi, però forma part de tot aquest sistema, no? Uh-huh. També són molt freqüents els alzinars amb pinedes i rouredes. Això per què passa? Doncs passa perquè una pineda, per exemple, una pineda de pi blanc, té una evolució, no? Hi ha a vegades que passa un incendi o passa una perturbació o la pròpia evolució de la pineda, que els pins viuen menys anys que les alzines, o sigui, es van morint els pins, es van caient els pins, etc. I dintre de la pineda, com la pineda passa més llum,
sí,
poden rebrotar les alzines i els roures, i van creixent mica en mica, fins al punt que arriben a ofegar la pineda.
Ah, carai.
I l'acaben substituint. Uh-huh. És a dir, bona part de les pinedes litorals i prelitorals d'aquí del nostre territori, si no pateixen un altre incendi o si no les tallen, acabaran desenvolupant
en soreres,
en alzinars, uh-huh, en soreres o en rouredes, uh-huh, que seria el bosc climàtic o el bosc madur que hauria d'haver-hi en aquell territori. Això ho veiem si aneu, per exemple, per carreteres d'aquí del país. La carretera moltes vegades és una obertura entre bosc i bosc, no?
Sí.
Si veieu el bosc, podeu veure els diferents estrats, podeu veure les alzines creixent tot per sota de les pinedes.
Uh-huh.
Per tant,
curiós, és l'evolució mateixa de la natura.
És l'evolució, i això és una evolució que es veu amb 20, 30, 40 anys, a escala humana, es pot veure perfectament.
I tant, sí, no són pas tants anys.
En canvi, la carrasca es troba pràcticament en exclusiva a les terres de Ponent, a les terres interiors de Ponent. Per exemple, una zona on es troba molta carrasca seria la zona del Montsec, la zona dels altiplans de les Garrigues, quan passes amb la carretera per allà, per l'Albi Vinaixa, que vas cap a Lleida, que travesses el d'allò, doncs allò és una zona clàssica de Garrigues. I la sorena, en canvi, ocupa els terrenys àcids entre el Montseny, el Maresme, les Gavarres i l'Albera.
Uh-huh. I ara, si li posem una mica de xifres, quantes superfície ocupen?
Doncs mira, els alzinars, incloent-hi alzines i carrasques, ocupen a Catalunya 185.000 hectàrees.
Déu-n'hi-do, eh?
Alzinars i carrasques. Això vol dir que el 15,15% dels boscos, almenys la meitat de l'àrea basal total, correspon a l'alzina.
Uh-huh.
A més, és l'espècie amb un major nombre total de peus de més de 5 centímetres de diàmetre. Més de 373 milions d'arbres d'alzina. L'alzina surera és la cinquena espècie forestal pel que fa al nombre d'hectàrees, 63.000 hectàrees aproximadament, i la setena pel que fa al nombre de peus, uns 39 milions. No arriba a les xifres ni de les alzines ni de les carrasques.
No, és força més baixet, eh?
Ara bé, en el cas de les sureres, més de 4 cinquenes parts de les existències d'aquesta espècie es concentren a comarques gironines, on representa prop del 45% de la superfície arbrada del Baix Empordà i al voltant d'un 25% de la selva al Gironès i l'Alt Empordà.
Per tant, les comarques gironines són terres de sureres.
De sureres, perquè hi ha molt sol o molt terreny àcid, d'aquell del que parlàvem abans.
El que li agradava.
El que li agradava. I l'alzina ha estat una espècie i és molt explotada per l'home. Bé per fusta, bé per carbó vegetal, bé per la producció de glans i aliment del bestiar, el porc ibèric i els senglars s'alimenten dels glans, o bé per l'extracció de suro.
Aquesta última, sobretot, no?
Sí, en aquesta última, a Catalunya, es produeix anualment entre 3.000 i 4.000 tones de suro.
Uh-huh.
I l'alzina té la gran peculiaritat, molt interessant, del rebrot. Els pins no rebroten.
No, exacte.
Les alzines sí. I per què és important? Perquè la fan especialment adaptada als incendis forestals, que són molt recurrents a tota la zona mediterrània, com ja hem vist. És una espècie que pot rebrotar, per tant, el bosc es pot arribar a recuperar.
És a dir, que si tenim un gran incendi en una sorera o en un alzinar, no passarà res perquè tornaran a créixer.
Depenent com sigui l'incendi, depenent com sigui això, els arbres tenen aquesta capacitat de rebrot, cosa que les pinedes han de sortir per llavor.
Exacte, no rebroten, exploten les pinyes, no? I els pinyons.
Ha de ser els pinyons qui faci aquesta nova colonització, nova dispersió.
Uh-huh.
I ja per últim, estem en època de tardor, en època de bolets. No?
I s'hi fan molts bolets en aquests boscos?
S'hi fan molts bolets, en els alzinars com els sureres. Per exemple, sorenys, rossinyols, ous de reig, trompetes, alzinalls, llores, carlets, rovellons.
Carai, per tant, les soreres i les alzinalls són bons llocs on
són
anar
llocs
a buscar bolets.
Exacte, aquells bolets que prefereixen molt bé els llocs àcids, com hem dit abans, o, per exemple, determinats bolets que direm que són termòfils, que els agraden les temperatures una miqueta més altetes, com és el cas de l'ou de reig, el cep, el sureny, el rossinyol.
Per tant, si hi ha algun boletaire que ens està escoltant, s'ho pot apuntar això, eh? On anar a buscar els bolets?
Els bolets.
Doncs als inars i a les soreres.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem en una altra guaita que tenim.
Fins a la propera, que vagi molt bé.
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigot.
Together for Palestine. Avui donem suport a la causa palestina amb aquest tema del Brian Eno, l'incombustible compositor que va organitzar el concert a Wembley el passat 17 de setembre per donar suport a les víctimes de Gaza. I aquest és el tema en qüestió que va interpretar en directe el microcòsmic de Brian Eno.
Rascal children of Gaza, you who constantly disturb me with your screams under my window, you who filled every morning with rush and chaos, you who broke my vase and stole the lonely flower on my balcony. Come back and scream as you want. Break all the vases. Steal all the flowers. Come back. Just come back.
Doncs un dilluns més tenim a l'estudi la Joina i la Remei, que ens venen a parlar de cuina, de secrets de cuina per fer millor les receptes. Bon dia, Joina, bon dia, Remei.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Bé, per ara.
I a veure, avui, de què, què ens ensenyareu a fer avui? Què veniu a parlar?
Bueno, avui parlem de pollastre, però més aviat de platillo de pollastre.
Platillo de pollastre. I com el feu vosaltres?
Mira, jo me'n recordo que el platillo més bo que he menjat a la meva vida va ser el que feia la meva àvia. I vaig ser tan burra que no vaig prendre atenció de tal com el feia. Era molt jove, llavors.
I com el feia la teva àvia?
Com que ella tenia pollastres, com els matava, guardava el pedrer, el fetge, les potes, que eren boníssimes les potes.
La sang.
Sí, també. Després el coll, les ales, tot el, diguéssim, el grapó, tot això ho feia en platillo. I després guardava les petxugues i les cuixes i això us feia rostides.
Sí. Per tant, aquí s'aprofita tot del pollastre.
Sí, 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 tot.
Bueno, sobretot abans s'aprofitava tot, sí. Perquè els pollastres també havien menjat natural, tota sí. la carn era molt i molt bona, que ja es portava la salsa ella mateixa, per dir alguna cosa. Sí. Que ara els pollastres d'ara és molt diferent, tot això.
I te'n recordes, Remei, que també d'això, les tripes, me'n recordo,
sí.
que els netejaven...
De
i
les
també,
gallines, però de
sí,
la gallina.
De les gallines, sí. I els feien amb l'escudella.
Amb l'escudella, sí. I l'oada de la... el que porta els ous, no sé com se'n diu,
sí,
però els ous petitons més grossos, tot ho posaven junt amb la amb lo que era el budell que portava l'ou, no sé com se'n diu ara, sí, és això, tot, però tot ho aprofitaven i ho posaven al caldo.
Sí.
I era boníssim, bueno, extra. Sí, 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 sí.
I em dèieu, ara els pollastres d'ara ja no ho podem aprofitar tot. Què és el que no aprofiteu del pollastre d'ara?
Bueno, perquè ara les potes ja
les
no
potes,
són pas com
el pedrer
abans.
És superpetit.
Sí. El fetge també és molt petit i a vegades sí. que és ple d'allò que amarga, com
sí,
es diu ara.
De fel, de fel, que t'ha tocat pel fel.
Vull dir, no...
Ja se fa servir una mica, però no és sí. pas el mateix. Sí. Tot i això es pot fer, eh? Tot. Sí. I les potes també es poden aprofitar, però ja són unes
ja
potes...
Ja són molt primes.
Tan petites, clar, sí. aquests pollastres suposo que en un mes o dos ja els maten, no tenen sí. solera, doncs. I en canvi els que tenies a pagès, doncs corrien lliures i tenien unes potes gruixudes que tenien molt de tendrum, molt de... Sí. Tenien molt de gust, vaja.
Eren
però
molt bones. Eren.
Tot és petit. Sí.
És que tot ha canviat, eh?
Sí, sí, sí. Bueno.
I el platillo el feu sempre igual o teniu diferents maneres de fer el platillo?
Home, hi ha maneres de diferent.
Diferent, sobretot perquè un dia el pots fer amb bolets, un altre dia sí. el pots fer... amb olives, un altre dia el pots fer amb farcellets de col, per exemple, pots fer-lo amb allò altre, amb naps, sí. Vull dir, pots fer-lo amb moltes coses es pot fer. Sí. El pollastre sempre és tallat petit i sempre és el mateix, però la cosa que hi posis...
La doncs guarnició.
Té, sí. Això mateix, pots fer-lo amb bolets d'una classe, amb bolets d'una altra... Sí.
Hasta jo havia menjat és platillo de salsafins.
De salsafins, és el que buscava el nom. Ja no, he dit naps perquè no trobava el nom de salsafins.
És boníssim.
Boníssim, boníssim. Molt, tot és molt, molt bo.
Aquest és el que us agrada més, el de salsafins?
Bueno, el de bolets també és bo.
El de bolets.
I la meva sogra em feia un amb farcellets de col que no portava res dintre la col, però escaldava la col. Me'n recordo que plegava la fulla ben plegada i feia... l'ajuntava, que quedés ben llisa, doncs ben enganxat tot de la col, després l'enfarinava i la fregia. I després, quan tenia el platillo del pollastre ja tot, i tirava els farcellets allà dintre, la col ja era una mica cuita, agafava el gust del suquet del pollastre i després també hi tirava una picada. Clar, sí. Jo el platillo
bueno,
també sempre...
I el secret del platillo era una mica de farina.
Sí, també rossejar, fer un rossejat de farina perquè fos espès.
Sí.
I esclar, el suc era més bo que la carn. Oh, jo, sí. quan era petita, el que m'agradava sí. més era el suc, perquè sí. el coll tenia ossos, no m'agradava. Les potes, ni pensar-hi. El pedrer, tampoc.
Ai, doncs jo tot això que dius
doncs
que m'agradava,
tot això
a mi m'encantava. A nosaltres hasta ens barallàvem, eh?
Ostres.
Per si, perquè aviam qui li tocava el pedrer. Perquè a tots els agradava el pedrer.
Doncs jo més aviat poder el coll i prou menjava. Tot i bé aquell os, però el que més era el suc. El suc era bueno, un tip de xucapalla
sí, sí.
dintre que, bueno,
és boníssim. Sí.
No, molt bo, molt
per
bo.
Per tant, ja ens ha sortit com el primer truquet, no? Enfarinar una mica perquè ens
sí,
quedi
sí,
aquest
sí,
suc
sí,
més
un
espès.
Un ros de farina,
un
que diuen,
farina.
Saps? Sí. Primer fregeixes o rosteixes tota la carn, tallada petitona, allà dintre. Quan ja és ben rossa, la treus i tires una cullerada de farina, després hi pots posar, si tu vols all, n'hi poses, si t'agrada... Però ceba no, jo no n'hi posava a casa meva de ceba. I ella potser això ho feien. Un rossejat de farina, primer l'all tallat petit, que quedés una mica durat, però no gaire, després la farina, i després hi tiraven una miqueta de tomata. Mm-hmm. Però el que anava molt bé era el rossejat de farina i després la picada que hi tiraves al final.
Sí. Picada que em vau dir que la posàveu a tot arreu,
sí,
eh?
Sí, per tot. Jo perquè sí, quedis sí. pes així no hi ha com una
és
bona
que,
picada.
És veritat, aquí tota la vida s'ha fet picada
sí,
per tot,
sí,
eh?
Sí, si poso una torrada sí. o una galeta, si tu vols, ametlles,
un all.
Xocolata.
Jo hi porto un all.
Sí, una xocolata negra, un tall, sí. també. Sí, sí. Jo, la picada és l'últim.
La xocolada sempre l'he posat en la sèpia, el que faig de sèpia.
Però els rostits també se n'hi
posen. I posen els rostits, no n'hi he posat quasi.
Doncs també hi és
sí,
molt
sí,
bo.
Jo,
i després el que també hi va bé a la picada, si és de pollastre, doncs el fetge del pollastre fregit. En la picada. Sí. No, en la picada.
En la picada, però ja que sigui
ah, fregit. Sí, sí. Cuit, sí. Cuit, eh? Primer l'has sofregit un arc sí. I el poses a dintre la picada, amb una torrada, ametlles, avellanes, un all, com diu la Joina, sí. I hasta si vols posar una mica de julivert també li pots posar. Però això és la base principal. I sobretot fer-ho avui per poder-ho menjar demà, perquè és reposat i és millor.
Bo, més bo.
Sí. És un d'aquells plats que hem de deixar reposar el,
sí,
sí. El platillo.
Sí, 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 sí. Bueno, ella no sé si hi posa ceba en el... En el
jo, segons, hi ha vegades que faig el pollastre, després hi poso també botifarra, jo.
Ah, bueno, si posa o costelló,
i després
que
bolets. I el que faig és, com el tinc tot ros, com ella també ho fa, després jo hi feia una, bueno, el rossejat de la farina i ja després hi posava una ceba tallada a quadrets petits, ben petitons, i ho deixava ben rossejar.
Tothom
això.
Té el seu sistema.
Vull dir, és que és moltes maneres de fer-ho. També ho he fet igual que tu, amb all, també, però amb ceba també l'hi he fet, com faig diferents carns, normalment hi poso tot ceba.
I com t'agrada més, amb ceba o amb all, Joina?
Oi, en totes dues coses.
Sí, és que al final
sí, és bo
tampoc
tot,
trobes molt de gust
no,
d'aquell all no. O d'aquella ceba. El bo és el suc
és
que el, queda.
Sí, és...
I com que tot és bo, tant el ceba com la ceba.
Sí, sí.
Sou menjadores, eh? Veig que us agrada tot. No teniu pas manies.
No. Amb això no. Amb el peix ja seria diferent. Com a mi em parlava mare, que segons què, doncs ja... Jo ve de menjar un peix i ve d'estar dues hores allà triant l'espina. Dic, això no és pas disfrutar, això és treballar com un burro per menjar quatre...
Ja tens raó, ja.
Ara, un ja... rap, per exemple, ja no has de... Una sèpia tampoc has de triar, vull dir, això, vale.
Sí. Però el pollastre també té ossets.
Bueno, a mi però... m'agrada, veus?
Sí,
a mi m'agrada molt escurar.
Sí. Sí.
El coll, sí. Les potes, com t'he dit, sí, m'encanten.
Sí. El
les
grapó,
ales,
a mi
jo,
també m'agrada molt.
M'agrada més les ales que la petxuga.
Sí, jo també, jo també. Però hi ha massa carn a la petxuga.
Sí.
Sí. Us agrada rosegar la
sí, ah, això jo, sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
I la carn que hi ha tan rum encara més.
Bueno, jo, això no, jo, veus?
Això tots són gustos.
Esclar.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Bueno.
Quin altre truquet hem de saber per fer un bon platillo? Tenim, hem sabut que hem de tallar ben petit, sí. Que hi hem de posar aquesta farina. Què més hauríem
bueno,
de tenir en compte?
Si en el platillo poses una mica de tocino, com diu la Joina, per exemple, diu botifarres, si no hi poses botifarres i poses costelló, també tallat petit, també aquell costelló dona molt i molt de gust, eh? Sí. Més que moltes coses.
És que el pollastre sol
és sucillo, no té, sí, gaire, no té encara, gaire gust.
Sí.
I el tocino, doncs, l'ajuda.
L'ajuda.
Li dona la grassa que
sí,
no
sí.
Té.
I pots posar el que vulguis.
Sí, 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 sí. I tant, o salsitxes, el que sí. Tu vulguis. És bo, és bo. I tot pot portar un complement, com dic, eh? Perquè si el fem de llanegues, o el fem de rovellons, sí. O el fem de negritos boníssim.
Oh, i el de negritos, que és bo.
Negritos i barretets, aquests sí. Bolets que són molt porosos, que si fica el suc a dintre. El rovelló és molt famós, però no és bo per fer platillos, jo trobo.
No va bé, el rovelló.
És molt dur, i no queda empapat del suquillo sí. del platillo que fa, saps? En canvi, el negrito, la llanega també...
Sí, sí. A mi múrgula, és el que m'agrada més és el negrito amb el platillo.
El negrito molt, el negrito. Sí.
I hasta inclús, a vegades vaig en el súper i hi ha aquests pots de vidre que és de negritos
sí,
petitons
sí.
I són boníssims amb el platillo.
Sí.
En canvi, els rovellons trobo que no...
Són durs, hasta demà.
Sí,
ja.
No m'acaba... I el suc no queda tan
bé,
eh?
No és el mateix,
bé,
no és el mateix.
Sí.
No, mira...
Queda més bo amb altres sí. Bolets que pas amb el rovelló.
Sí.
En canvi, el rovelló és bo a la planxa,
sí,
amb un raig d'oli i vinagre...
O fregit,
o fregit
amb all i julivert.
Sí.
I després també es pot fer el platillo amb penques de bleda, que també és boníssim. El tronc de la bleda el bulleixes, el fregeixes enfarinat també, igual que els salsafins,
sí.
Que els salsafins
sí.
També, i el naps també. Primer es bullen i després s'enfarinen, es passen per la paella, i esclar, tot aquell suc que deixa el negrito de... Ai, el negrito, el nap, el salsafí sí. O la bleda, també l'aprofites per fer el platillo. i també queda un suc espès de la farina torradeta, també és molt bo, però tot s'ha de passar per la paella, aquests, les verdures aquestes, eh?
És que hi ha moltes maneres de fer el platillo. Perquè el que diu ella,
només has de tenir imaginació i prou.
Sí,
sí, perquè m'esteu parlant de moltes guarnicions diferents.
Sí, és bo, és bo.
És que la gent es pensa que només és pollastre sol i no, és...
Diuen ànec amb naps o no, el pollastre també pot anar amb naps,
sí, vull dir que... Sí, sí.
O amb taronja també la podries fer.
Ah, mira.
Igual que fos ànec amb taronja, que diuen, també pots fer el pollastre amb taronja.
I ara que tots aquests cuiners moderns que hi han, que fan tota classe de coses...
Invencions
que nosaltres no ens ho haguéssim pensat mai. Lligar una cosa amb l'altra.
Sí. Eh? Bueno, i gent que també, perquè quedi ben tou el pollastre, hi posa cervesa o hi posa xampany. El fa, sí. Per comptes de tirar-hi aigua perquè es vagi coguent, i tiren una llauna de cervesa.
Jo, si s'obre un cul de vi negre, per exemple, doncs també l'hi tirut, eh?
Sí.
Normalment,
o conyac,
abans,
o el que sigui,
sempre es feien conyac. Jo a casa tots sempre feien conyac.
Sí.
Jo ara no, o sigui, veig que m'ha quedat una miqueta de vi i pico aquell vi.
Sí, sí.
I quan s'han anat, s'ha cremat l'alcohol, ja hi fiques l'aigua i que vagin fent la xutxu.
I després hi tires el bolet o la cosa que tu hi vulguis tirar de guarnició.
De guarnició.
Per tant, el vi o l'alcohol que hi tireu, li poseu abans.
Sí,
abans
de posar la guarnició.
Sí,
sí. I que no hi hagi ni aigua, per anar bé.
Ha de ser...
Hem d'absorbir, la carn absorbeix l'alcohol i el conyac, el gust del vi.
Sí, de fet, al final li deixa el gust aquell, perquè l'alcohol es crema.
I l'alcohol s'evapora, sí.
Això mateix, sí. I allò hi dona un toc molt bo, també, un gust així especial.
Sí, i ajuda que quedi més tou la carn, quedi més tova.
I això, clar, fer un platillo, m'heu dit, primer ho passem tot per la paella, després hi posem això perquè empapi el gust, i després hi és quan hi trem la guarnació. Quanta estona triga, més o menys, fer un platillo?
Home, si el vols fer ben fet, una miqueta...
Una mica, perquè has de fer la xup-xup, per fer el de pressa.
No, i no vols que se te cremi, has d'estar pendent del que fas, no pots pas anar-te'n a fer llits i estendre la roba. Si en cas has de posar molt i molt baix, mentre se sofregeix la carn, encara pots arribar a fer alguna cosa, però...
Sí. No és un plat d'aquells que teniu allà fent i vosaltres aneu fent coses?
No, millor que no.
Perquè has d'anar demanant tot el rato perquè no es cremi, perquè s'ha d'anar a quedar ben rosset, ben rosset, i després com hi poses ell els alls o la
allà
ceba,
sí que no et pots
allà
moure.
No et pots moure.
Com fas el sofregit, per això no pots moure.
Els alls de seguida queden cremats,
torrats, i després donen gust amargant, vull dir, has de vigilar que no...
Clar, llavors...
Quedar duradets i prou.
Sí.
Per tant, és un plat que vol cuina lenta, però està tu allà dins.
Ah, això mateix, sí. Bueno, quan ja ho tens cuit, que tires l'aigua perquè vagi fent la xup-xup, sí que te'n pots anar, ho poses a foc baix i pots anar a estendre la roba. Però també no cal que hi estiguis una hora, perquè quan arribaràs trobaràs tot enganxat i podent ni aprofitar-ho.
Has de vigilar.
Has d'estar pendent del que fas.
Sí.
El platillo és un plat que vol que el mimin, no?
Sí,
sí.
Que estigui allà.
Sí, i tant.
Com més el mimes, més bo és.
Mira, el primer platillo que vaig fer, que no havia cuinat mai de la meva vida, com el vaig casar, ni un ou ferrat, perquè no me deixaven fer, hi havia àvies i la mare, i ningú te deixava tocar res. Vaig fer un platillo i vaig convidar els parents de Viladamat de la banda del meu home, que era una cuinera excel·lent, aquella dona. Vaig fer el platillo sense sofregir la carn. Oi, aquella dona. Ui, aquella dona, la tia Elvira. Això mai de la vida, nena! Mai de la vida! Vaig dir, ja te'n recordaràs aquesta, perquè era tot bullit.
Clar.
No tenia gust de res. No tenia gust de res.
Això et va quedar gravat i n'has après, eh?
Oi, sí, creu-me que sí. Ja t'ho juro, perquè tot el que sé fer és perquè entre la sogra, la cunyada, la tia, la meva mare, l'àvia, tothom t'ha anat ensenyant, però me varen ensenyar quan ja havia de saber, perquè si me vaig casar a 22 ja havia de saber fregir un ou. Doncs no sabia fer res. Havia anat sempre que m'ho feien, no.
Bueno, a poc a poc ja em vas aprendre a mirar-ho.
Sí, el que passa és que mira, si tu vols pots, diuen, eh?
Clar, exacte.
Sí.
Tu tens voler fer una cosa i que t'agradi, eh? També.
Exacte,
perquè si
també.
No t'agrada cuinar, no ho facis.
No, i tant.
Perquè...
No.
Perquè si t'has d'estar allà davant de l'olla tota l'estona i no t'agrada...
Sí. Bueno, i tothom em fa de disbarats, eh? Perquè cremar els ous d'usos, deixar-los allà bullint i anar-me'n i després trobar només les closques de l'ou i el pot... Bueno, llençar el pot i tot després, eh? Vull dir que disbarats ja n'he fet, eh? Molts.
Déu-n'hi-do, tots ens n'han passat de coses a la cuina.
Sí. I el que diu que no, penso, aquest no diu la veritat, eh?
Exacte, això no ens ho vol explicar. Doncs moltes gràcies, Joina Remei, per explicar-nos tots els secrets del platillo. Ens trobem un altre dilluns parlant de més cuina.
Molt bé.
Molt bé, gràcies.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. I've been losing my nights whenever you come around. You're telling me love, I know your eyes say enough. I know you want it, yeah, I know you want it. You found me in my dreams and now I start to believe. I start to lose it, now I start to lose it. Don't know what you were hard to, but I let it go. To hold on, I see you in every body, wherever. In my nights whenever you come around, baby, ooh. Can't get you out of my mind. Oh baby, I'm so down for you. For you. Oh baby, I'm so down for you. Down, so down for you. You. I've been losing my nights whenever you come around. Keep getting drunk off your love, and now I can't get enough. You know I want it, yeah, you know I love it. You showed me what feels right with our bodies intertwined. I know I want it, now I start to lose it. Don't know what you were up to, but I let it go. To hold on, I see you in every body. Because I love you. Ooh, I've been losing my nights whenever you come around, baby. Ooh, can't get you out of my mind. Oh baby, I'm so down for you. For you. Oh baby, I'm so down for you. Down, so down for you. You. Calenes a l'Aigüera.
I per acabar el programa d'avui, anem a descobrir una nova píndola de la nostra artista Roser Martínez. Això va de creativitat. Avui va de A pas de tortuga.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va A pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes, vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important, la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però amb direcció. A la teva manera, ja estàs arribant al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.
amb aquest Promeses de l'estiu d'Ariae tanquem el programa d'avui. Ens retrobem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. La xarxa.